Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per anar amb compte amb les gelades d'aquest matí. Avui tindrem alguns núvols alts, però en general tornarà a ser una jornada plàcida amb força domini del sol.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Fins ara hem parlat molt dels CDR, els Comitès de Defensa de la República. També hem parlat dels GDRs, que són aquests grups de defensa de l'espanyolisme. Doncs avui, i ja n'hem parlat alguns dies, però avui n'aprofundirem i parlarem amb ells, parlarem dels CDC, Comitès de Defensa del Barri del Convent i del civisme, perquè són aquest grup de persones que planten cara a l'incivisme en aquest barri del convent. Estem cansats de veure fotografies d'aquesta zona de la Bisbal plenes d'escombraries, a la rodalia dels contenidors. Hi ha aquest grup de gent que s'ha mobilitzat perquè està absolutament farta de la degradació del barri i han engegat una campanya per fer reflexionar els veïns i veïnes perquè tinguin clar que l'espai públic és de tothom, també seu. Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Palafrugell, que és un dels municipis que també té problemes en aquest sentit, i aplaudia totalment aquesta campanya, perquè realment la ciutadania s'ha de conscienciar que sí que hi ha qüestions que competeixen a l'Ajuntament i els ajuntaments han de garantir que la freqüència de pas dels camions d'escombraria és l'adequada, però també hi ha molta responsabilitat dels ciutadans que deixen les escombraries on no toca. De tot això en parlarem avui al Supermatí, quan són les 8:02. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. El projecte de cohabitatge per gent gran de Sant Feliu de Guíxols, que rep el nom de Cohabitatge Sènior Walden 21, ja té espai on dur-se a terme. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. Serà l'hotel Gexalis de Sant Feliu de Guíxols, un hotel que està en desús des de fa uns anys i que s'autogestionarà sense afany de lucre per fer-hi una cooperativa de cohabitatge per a gent gran, una alternativa a les residències privades i que en aquest format és la primera a Catalunya.
Una bona notícia que ens porta a la Bisbal, Manel Magrinyà.
Doncs sí, l'Ajuntament de la Bisbal anuncia novetats sobre l'aigua potable i, per variar, sembla que aquest cop són positives. Es tracta en concret de l'acabament de les obres que haurien de garantir el subministrament els propers anys als municipis de Forallac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura, Corçà, Madremanya, Fontanilles i Serra de Daró. Certament, una molt bona notícia per tots aquests municipis.
De seguida ens ho amplies, Manel. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, assegura que esperen rebre la resposta de la Generalitat sobre aigua gelida al febrer. Miquel Quaranta, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palafrugell està a l'espera que la Generalitat respongui la crida que li ha fet sobre la construcció a aigua gelida. El consistori va fer una petició d'assessorament per saber com procedir després d'haver aturat la tramitació de la llicència urbanística al constructor de les edificacions després que aquests comencessin a talar arbres sense permís.
I aquest dimecres, la plataforma Primàries per Catalunya, que està impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana, organitza un acte a Santa Cristina d'Aro per sumar més municipis del Baix Empordà que vulguin configurar la llista amb aquesta marca. Per ara hi participen dos municipis, hi haurà dos municipis amb una llista de primàries, Santa Cristina d'Aro i també Calonge i Sant Antoni. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia, l'acte serà a l'Espai Ridaura a les 8 del vespre. S'ha confirmat l'assistència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosie, la portaveu de Primàries Catalunya, Anna Arquer, i el cofundador del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell. A Santa Cristina per ara es coneixen 4 candidatures. Per la seva banda, de Calonge i Sant Antoni no n'ha transcendit cap per ara.
Comença el Dakar amb participació baixempordanesa. Bon dia, Laia.
Bon dia. El calongí Xema Villalobos torna a copilotejar el lleidatà Isidre Esteve al Rally Dakar, que es va iniciar el passat diumenge.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí comença la setmana que ve un pla per millorar la qualitat estètica i ambiental del municipi. Judit Saez.
Bon dia. La intervenció preveu la millora de l'arbrat municipal dels punts de la via pública que presenten més problemes a la vila. Durant aquest mes s'intervindrà el jardí John Lennon a la plaça Ernest Lluch, a la plaça Quintana Quintana i Combis i al carrer del Roser.
El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, veu marge per negociar la incorporació del port de Palamós a la frontera Schengen. Ariadna Sala, bon dia.
Bon dia. Sí, Bramont considera que el diàleg és l'única manera d'aconseguir una demanda històrica del municipi i també de la comarca. De fet, els empresaris asseguren que aquesta mesura permetria situar el port com un punt estratègic de passatgers de fora de la Unió Europea.
El CDR de Gavarres Mar ha entregat a l'Ajuntament de Palamós les signatures que ha recollit aquest mes de desembre. Ana Pujol, bon dia.
Bon dia. A través d'aquesta multiconsulta, els palamosins i palamosines han pogut firmar a favor de diverses peticions relacionades amb la monarquia espanyola, la Guàrdia Civil, l'Església Catòlica i l'antifeixisme.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa pel Terracota Museu. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposo visitar la Ruta Migratòria, una singularitat paisatgística. Una exposició que reprodueix un fragment de carretera real amb milers de crancs fets de fang.
I aquests dies veiem pel matí alguns camps emblanquinats per les gelades. Sembla que continuarà el fred. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. El temps avui serà molt semblant al d'ahir, amb una mica més de presència de núvols, alts i mitjos. Però en general, el sol tornarà a dominar. Això sí, l'ambient és fred, sobretot a primera hora d'aquest matí, amb gelades que novament s'han reproduït a l'interior de la comarca. Avui tenim una pausa en el vent de tramuntana i l'estat de la mar estarà menys alterat que ahir. Però demà dimecres, a partir de la tarda, tornarà entrant força moderada el vent de component nord i empitjorarà l'estat de la mar amb onades que poden ser superiors als 3 metres d'alçada. La temperatura baixarà demà, especialment a partir de la matinada de dimecres a dijous, i ho farà fins divendres, deixant un ambient de ple hivern.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Mazda, Subaru i Sant Joan arriben al Baix Empordà. Ja pots venir a veure els darrers models a Auto Mont-ras, l'únic punt de venda Mazda, Subaru i Sant Joan de la comarca. I com sempre, trobaràs els darrers models de Mitsubishi. Ah, i a Auto Mont-ras també tenim vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya número 19 de Mont-ras. Telèfon 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per tu.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant a fer-te un test de sang oculta en Femta. Amb aquest simple test de Femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors. El tenis, la Bisbal i el camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies. Les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Si acabes de posar la ràdio, això és Ràdio Capital, això és el Supermatí, són les 8 i 9 minuts. El projecte de cohabitatge Senior Walden 21 de Sant Feliu de Guíxols, que recordem que es tracta d'un projecte de cooperativa de cohabitatge per gent gran, ja té un espai on dur-se a terme. Era un dels grans misteris, els seus impulsors no ho volien revelar encara, i ara ja ho sabem. Serà a l'hotel, a l'antic hotel Jaxalis de Sant Feliu, que porta uns anys en desús, Eugènia Güell.
Es tracta d'un hotel dels anys 70 i ara els impulsors del projecte estan en procés d'abonar part de l'adquisició de l'hotel i en tràmit de gestionar-ho amb amb urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquest hotel de propietat particular va agradar als membres del projecte per la seva situació cèntrica i, a més, compleix amb d'altres expectatives socials. Ens ho explica un dels membres, Josep Maria Ricard.
Es va agradar per la situació cèntrica, es va agradar a la població de Sant Feliu de Guíxols i vàrem veure sobretot que tenia moltes expectatives socials, és a dir, un cop construït aquest hotel, reformat, millor dit, aquest hotel, podem obrir-lo a la població, és a dir, sigui més endavant amb un centre de dia, sigui fent actes socials o integrar-nos en el poble en plan social, etc. No?
Ara que tenen el lloc, però el projecte, diguem-ne, que tot just s'engega. Ara per ara hi viurien 34 persones amb 24 unitats de convivència, però es podria pujar fins a 40 persones i fins a 30 unitats de convivència, cosa que tenen pendent d'acabar de determinar amb uns tècnics. De fet, avui acaba un concurs per buscar assessorament d'arquitectura i construcció i acaba de plantejar el projecte. Escoltem a Josep Maria Ricard.
Potser sacrificarem algun apartament per fer habitacions individuals, amb bany, evidentment, per invitats o els nostres fills o els nostres nens que vulguin passar pues, un cap de setmana amb nosaltres, etc.
A més, Josep Maria Ricard ha explicat a Ràdio Capital que s'impartiran uns tallers de governança entre tots els membres del projecte que viuran en aquest hotel reformat per poder facilitar la distribució de feines i prendre decisions sobre la regulació, com per exemple si es permetran o no animals de companyia. En definitiva, tenir un acompanyament en la convivència.
Interessa, doncs, diguem-ne, com fer amics el més ràpidament possible, no? O sigui, vol dir fer amics, vol dir que ens coneixem. Tenim un objectiu comú, i això és un gran avantatge, que és l'objectiu de viure plegats, no? Però per l'altra banda, clar, la convivència no és fàcil tampoc, no? I ja esperem que amb aquesta carrera d'obstacles, perquè no deixa de ser-ho, pràcticament una construcció assembleària, els anem coneixent millor, no? O sigui que treballant ens coneixerem, no?
La idea del cohabitatge senyor Gual del 21 és crear un model alternatiu d'habitatge per gent gran que tingui dificultats d'accés a un habitatge que en definitiva permet a un conjunt de persones viure a un edifici sense ser-ne propietaris o rentadors a un preu molt competitiu. Seria, doncs, com dèiem, la primera cooperativa de cohabitatge per a gent gran de Catalunya.
En aquest cas que us expliquem ara us hem de ser del tot sincers, perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha anunciat a través de la seva web municipal que s'estan ultimant les obres per garantir el subministrament d'aigua potable tant a la Bisbal com a Forallac, a Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Cursà, Madremanya, Fontanilles i Serra de Daró. Aquest subministrament depèn actualment de dos nuclis principals d'extracció d'aigua subterrània, que són els pous de Castell d'Empordà i el proveïment procedent de l'estació de tractament d'aigua potable de Fontanilles. Clar, el que passa és que la informació que ha publicat l'Ajuntament doncs, no en dona massa detalls i de moment no volen explicar gaire més. Tornem ara a la Bisbal, on hi tenim, com sempre, en Manel Magrinyà.
En efecte, les informacions de les que disposem fins ara no són gaire concretes i és que sembla que falta acabar de lligar alguna cosa i des del mateix Ajuntament s'ha informat que dijous vinent l'alcalde Lluís Saiz estarà en condicions de facilitar tots els detalls sobre l'acabament de les obres. Uns treballs que haurien de suposar la fi del dèficit fins ara crònic de subministrament d'aigua potable en períodes de sequera a la Bisbal i la resta de municipis baixempordanesos que ja has esmentat. El maig passat, després d'un període de sequera força perllongat i en portes de l'estiu, van reaparèixer els temors pel normal subministrament d'aigua potable, una situació que es repeteix indefectiblement en períodes de sequera. Va ser llavors quan la comunitat intermunicipal d'Aroter va encarregar per via d'emergència l'execució d'uns treballs de millora en el centre d'extracció de Fontanilles. Aquestes obres estan subvencionades en part per l'Agència Catalana de l'Aigua i consisteixen en la construcció d'un nou pou de reforç, en substitució de l'actual existent a l'estació de Fontanilles, millores en la derivació de l'aigua a la Bisbal, Forallac i a la Mancomunitat del Baix Empordà, formada per Cruïlles, Monells, Sant Sadurní, Cursà i Madremanya, a més de Fontanilles i Serra de Daró. Ara sembla que les obres estan acabades i dijous en sabrem més coses.
I a Palafrugell l'Ajuntament està a l'espera que la Generalitat respongui la crida que li ha fet sobre la construcció aiguagelida, aquesta polèmica construcció que ha saltat a la llum pública. De fet, ja la coneixíem, però aquest Nadal, aquestes festes de Nadal, hem sabut que havien començat a tirar a terra arbres sense permís municipal. Doncs el consistori de Palafrugell va fer una petició d'assessorament per saber com procedir després d'haver aturat aquesta tramitació urbanística el constructor, i ara estan a l'espera de la resposta, Miquel 40.
L'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarré, ha explicat en una entrevista al Supermatí que esperen tenir resposta del govern al febrer, conjuntament amb una guia que els indiqui si hi ha més projectes al municipi que es poden aturar.
Han estat a Palafrugell, van estar-hi just la setmana abans de Nadal, van estar mirant, no solament això, van mirar altres, però sobretot el més preocupant, diríem, és tot el tema de d'aire gelida, i ens faran l'assessorament, no sé, creiem nosaltres que si tot va bé el mes de febrer la tindrem.
Pifarrer nega que sigui una urbanització que va rebre permisos al franquisme ni als anys 60 o 70. Es tracta d'un POUM aprovat als anys 2000, ha dit. I ha afegit que, si el 2014 hi hagués hagut el moviment ciutadà que hi ha ara, segurament no s'hauria tirat endavant.
Política. La plataforma Primàries per Catalunya organitza un acte aquest dimecres, de fet demà, a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Aquesta plataforma, que impulsa l'Assemblea Nacional Catalana, només compta amb la implicació de dos municipis baixempordanesos, Santa Cristina i Calonge i Sant Antoni. Recordem, aquesta campanya, aquesta plataforma de Primàries Catalunya impulsa candidatures unitàries a tot el país, a les municipals, per l'independentisme, però de moment no està aconseguint que siguin realment unitàries perquè segueix havent candidatures d'altres partits independentistes. Doncs bé, aquest acte servirà per presentar els candidats de Primàries per Catalunya a Santa Cristina i a Calonge, i també s'aprofitarà perquè s'adhereixin, per intentar que s'adhereixin, altres localitats de la comarca. Ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
A la presentació es comptarà amb la presència d'Elisenda Pelusier, presidenta de l'ANC, Anna Arquer, portaveu de la plataforma Primàries Catalunya, i Joan Canadell, empresari i cofundador del Cercle Català de Negocis. D'altra banda, com dèiem, l'objectiu és que l'acte d'aquest dimecres també tingui ressò a altres poblacions del Baix Empordà, per tal que s'adhereixin a configurar una llista municipal sota la marca impulsada per l'ANC. De fet, segons les dades que ofereix Primàries Catalunya, hi ha 108 inscrits de Santa Cristina d'Aro a la plataforma per poder votar les primàries del seu municipi, i se'n coneixen fins a 4 candidatures. Per la seva banda, el segon i darrer municipi baix empordanès implicat a Primàries Catalunya és Calonge i Sant Antoni, amb 67 inscrits, però per ara sense cap candidatura que es conegui. A Santa Cristina d'Aro, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya, que encapçalaran Lourdes Fuentes i Jaume Quintana, respectivament, es presentaran per separat i no sumaran forces en Primàries Catalunya. En canvi, el partit municipal Junts per Santa Cristina sí que s'hi ha adherit. En declaracions a aquesta emissora, la portaveu nacional de Primàries Catalunya, Anna Arquer, ha explicat que es tracta d'un projecte que pretén unir esforços i sumar maneres de fer, amb la finalitat de guanyar el govern, diu, dels consistoris municipals. Arquer ha defensat que aquesta llista és necessària justament en un moment tan excepcional com l'actual. Paral·lelament, la portaveu ha detallat els principals eixos que busquen amb actes com el d'aquest dimecres.
Bé, el que estem fent a tot el territori és bàsicament allà on els municipis ja estan més preparats, fer actes que evidentment també serveixen per a reunir-nos, trobar-nos i xerrar tots plegats amb tot el que és el territori de la comarca o de tota una vegueria per a poder posar en col·lectiu, no?, quines són les dinàmiques de les primàries.
Preguntada per la tendència a concórrer en llistes separades, Arquer ha insistit que Primàries Catalunya defensa anar tots junts per assegurar governs republicans, però que si Esquerra i PDeCAT prefereixen presentar-se pel seu compte, Primàries Catalunya continua sent necessari perquè hi ha independentistes descontents, diu, amb l'actual govern de la Generalitat, perquè no estan materialitzant la independència.
Són ara mateix les 8 i 18 minuts. A partir de la setmana que ve començarà una actuació per millorar l'arbrat de diferents punts de la via pública de Torroella de Montgrí, especialment aquells que presenten més problemes d'adaptació, funcionalitat o deficiències, i durarà aproximadament un mes, Judit Saez.
Sí, l'objectiu és millorar la qualitat vegetativa de l'arbrat amb espècies que s'adapti millor a les condicions pel medi urbà. Així també s'aprofitarà aquesta intervenció per donar més coherència estètica, millorar la seguretat dels vianants i evitar el creixement de males herbes als sectors on s'actuarà. Per exemple, es preveu cobrir els escocells perquè quedin al mateix nivell de la via pública. Les actuacions programades es faran en aquest ordre. Primer retiraran 4 plataners del jardí John Lennon i s'hi posaran moreres. A continuació, a la plaça Ernest Lluch es retiraran 5 mimoses, que de fet, dues d'elles són mortes i se substituiran per les xestroèmies, una espècie amb flors acolorides més adequada a la zona que l'actual. En tercer lloc, es retiraran 17 truanes de la plaça Quintana i Combis, que van plantar l'any 74 però que no han crescut gaire. El consistori ha explicat que això podria ser a causa de la mala qualitat del planter d'origen i del sòl, doncs seran substituïts per 8 plataners buscant la continuïtat entre la plaça i el passeig de Can Quintana. Finalment, al carrer del Roser, just entorn de Guillem de Montgrí, s'hi plantaran tilers, una espècie que, afirmen, està donant molt bons resultats de creixement i d'adaptació. També, a més, té una fusta més flexible i resistent als efectes de la tramuntana, doncs les 19 truanes que substituiran aquests tilers presenten moltes deficiències i estan inclinades per aquest mateix efecte. A més, també retiraran les moreres d'aquest sector per facilitar els aparcaments de la part dreta del carrer. Mentrestant, l'Ajuntament ha destacat que seguiran estudiant més actuacions d'arbrat, en concret al carrer Terriu, en el qual hi ha plantades 18 truanes que portarien més continuïtat a la plaça Quintana i Combis i generarien també un entorn de qualitat que portés fins a la zona de l'Espai Ter, l'aparcament públic i el Ter.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 21 minuts. El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, considera que la incorporació del port de Palamós a la frontera Schengen és una qüestió que es pot desencallar amb diàleg, com si no n'hi hagués hagut prou fins ara. La posició del subdelegat, però, xoca amb la negativa del ministre d'Interior, el senyor Grande Marlaska, que fa unes setmanes va rebutjar qualsevol canvi al port palamós i Ariadna Sala.
Sí. En declaracions a la cadena SER, Bramont va mostrar-se favorable al diàleg entre els governs català i espanyol per tal de solucionar una demanda llargament reivindicada per l'empresariat i també per partits polítics. De fet, segons Bramont, tot i comprendre la dificultat de l'obra, assegura que és una situació que cal parlar de govern a govern, tal i com apunta faria el Partit Nacionalista Basc si es trobés en el mateix cas.
Què faria el Partit Nacionalista Basc si es trobés en una cosa semblant en el seu territori? Doncs, evidentment, ho parlaria de govern a govern. Entenc que l'obra era complicada, que intentar-ho aconseguir que es fes només, diguem, a partir de la pressió de Girona, diguem, era més complicat.
Aquesta mesura, però, de moment no és contemplada pel Ministeri de l'Interior, i és que fa unes setmanes el seu responsable, Fernando Grande Marlaska, va rebutjar convertir el port en frontera Schengen, al·legant que la seva activitat és pròpia d'un port autonòmic. Ja fa temps que els palamosins reclamen la incorporació del seu port a la frontera Schengen, i és que l'any passat van passar-hi 46 creuers i 46.000 passatgers. De fet, segons els empresaris, la conversió del port palamosí en frontera exterior Schengen permetria eliminar controls duaners. A més, serviria de plataforma per atraure passatgers de fora de la Unió Europea.
Aquestes declaracions d'Albert Bramont a Ràdio Girona. També a Palamós, el CDR Gavarres Mar ha presentat un conjunt de signatures a l'Ajuntament per exigir que es prenguin unes mesures a nivell local. Ens en dona més detalls després d'aquesta breu introducció, l'Anna Pujol.
Bon dia. Durant el passat mes de desembre, l'agrupació independentista ha recollit firmes a favor de diverses peticions en forma de multiconsulta. La primera exigeix a l'Ajuntament de Palamós que es desfaci de la simbologia de la monarquia espanyola i que declari el rei d'Espanya, Felip IV, persona non grata al municipi, una petició per la qual s'han recollit 648 signatures. Amb 680 firmes a favor, es demana també que s'acabi amb els privilegis de l'Església Catòlica i que es publiqui l'import d'IBI que ha de pagar i el que paga. També es demana que es facin públics els béns immobiliaris que hi té la institució religiosa i que se li cobri un lloguer per l'ús de l'edifici públic que s'empra actualment per desenvolupar les pràctiques religioses. Per altra banda, també es demana que es traslladi la Guàrdia Civil del municipi i que se'n prohibeixi l'exhibició d'armament a la via pública prop del CAP, l'hospital i les escoles, acció per a la qual s'han recollit 658 signatures. El quart punt signava a favor de la declaració de Palamós com a municipi antifeixista i exigeix que s'emprin els recursos necessaris per acabar amb la impunitat del feixisme i perseguir la seva simbologia, la censura i el racisme, pel qual s'han recollit 688 signatures. D'aquesta manera, el CDR Gavarràs Mar exigia que totes les peticions es duguessin a terme en un termini de 2 mesos des del primer ple de gener de 2019, com a màxim. L'agrupació opina que en un estat democràtic els ciutadans haurien de poder signar i votar sense por a les conseqüències, raó assegura per la qual alguns veïns no han volgut participar a la multiconsulta.
El rei espanyol Felip VI, no Felip IV. Va, que són les 8:25, que ja ha sortit el sol a l'Empordà. En esports, la piscina municipal de Palafrugell ha acollit per primera vegada la seva història al Gran Prix Internacional de Natació, una competició federada a Maria Monteix.
Aquesta serà la segona edició en què Villalobos participa com a copilot, tot i que ja hi havia participat anteriorment.
Espera un segon. Laia Bodro, que dèiem que és la primera vegada que la piscina municipal de Palafrugell acull aquesta competició federada. Ara sí, Maria Monteix.
Exacte. És la primera vegada que Palafrugell acull una competició esportiva professional de natació i el resultat ha estat molt satisfactori. Aquest Gran Prix Internacional el va organitzar la Federació de Natació de Lituània, que, a més, va comptar amb la col·laboració de l'Àrea d'Esports de Palafrugell, de la Federació Catalana de Natació i també del Club Atlètic Palafrugell. El regidor d'Esports del municipi ha afirmat que la competició ha servit per crear una nova iniciativa que, al llarg del temps, espera ser un esdeveniment de gran calat. Assegura també que aquesta competició servirà perquè en un futur immediat el municipi es nodreixi encara molt més d'estades esportives provinents de l'Europa de l'Est. D'aquesta manera, Palafrugell vol consolidar les estades esportives al municipi i esdevenir un referent en aquest camp.
I ara sí, Laia Bodró, el passat diumenge 6 de gener va començar el Rally Dakar, que enguany es disputa a Perú. Per segon any consecutiu, la prova compta amb participació baixempordanesa. Xema Villalobos repeteix com a copilot del lleidatà Isidre Esteve. De seguida tenim aquí aquest micròfon. Laia Bodró, endavant.
Aquesta serà la segona edició en què Villalobos participa com a copilot, tot i que ja hi havia participat anteriorment com a mecànic d'assistència. L'edició d'aquest any és un Dakar atípic, ja que per primera vegada transcorre dins d'un sol país, Perú. Seran més de 50.000 quilòmetres, un 70% d'ells en sorra, que converteixen el rally en complex i diferent. Esteve Villalobos volen millorar la 21a posició obtinguda l'any passat. Disputada la primera etapa, la parella de pilots va quedar en 35a posició, amb un temps d'una hora, 19 minuts i 59 segons, 18 minuts i 18 segons més tard que la parella guanyadora de l'etapa, el Atilla i Baumel. La parella catalana competirà a bord d'un BMW BB6, adaptat a les condicions físiques del lleidatà. Esteve va patir un greu accident el 2007 que el va deixar en cadira de rodes. La lesió, però, no ha estat un impediment per a continuar competint i aquest serà el seu quart Dakar des de que va patir la lesió.
Comentari, avui, de l'advocat Marc Traiter.
El passat dissabte 3 de novembre de 2018, l'Alba, una nena amb paràlisi cerebral, va anar a Fires de Girona i, com sempre, no va poder pujar a cap atracció, donat que no n'hi ha cap d'adaptada per cadira de rodes. Tan sols podia contemplar com els seus germans gaudien de les fires i ella s'havia de quedar sense. El seu pare va sentir molta frustració. Va fotografiar des la cadira de rodes l'atracció per il·lustrar el següent tuit. Uns hi pugen i uns altres s'ho miren. Tu sí i tu no. Per quan unes fires per tots els nostres fills? Tan difícil és fer un carrusel adaptat on puguin pujar-hi cotxets i cadires especials al mig de la resta de nens? El tuit va ressonar per les xarxes. No va caure en un pou. No era només l'Alba la que no podia pujar a les fires. No era tan sols el seu pare qui havia de gestionar la frustració de passejar per fires i veure com a la seva filla se li negava el lleure més bàsic per qualsevol infant. De nens i nenes amb discapacitat física o intel·lectual n'hi ha molts, i ja no es conformen en estar aïllats en un centre. Passar per desapercebuts no és una opció. Així que es va llançar una convocatòria pel diumenge 11 de novembre a les 12 a Fires, per fotografiar més nens i nenes com l'Alba i visibilitzar que no podem pujar tots. Varen acudir a la cita un centenar de persones. Algunes famílies lluïen pancartes. Jo també tinc dret a pujar. Fires per tothom. No tan sols varen acudir famílies. També hi havia premsa que atentament va escoltar les xarxes i va fer més gran el ressò de la reivindicació. El repte d'unes fires adaptades ja era cosa de molts i no es podia defallir. L'Ajuntament de Girona va donar-hi suport decididament. La seva alcaldessa va saber comprendre la causa i la va recolzar. Tot i així, sincerament, mai vaig veure clar que l'Alba pogués pujar a l'atracció amb la cadira de rodes. Fent busques per internet, observareu com els parcs adaptats faciliten la conducció de la cadira pel parc. Indiquen quines mesures d'inclusió té cada parada, però la cadira ha de quedar-se baix i per ser usuari de l'atracció cal acompanyament. Aquesta opció per l'Alba no era possible. Ella necessita pujar amb la cadira de rodes. Però els catalans de les pedres en fem pans. Els firaires de la plaça del Lleó de Girona varen abocar-se amb el pare de l'Alba a trobar una solució, i la van trobar. Es va construir una rampa per accedir a dalt. Es van treure els cotxes o cavallets d'un espai. En aquest s'hi van fixar uns anclatges que han de subjectar la cadira. La cirereta del pastís. Un enginyer va certificar que es tracta d'un sistema segur. Finalment, l'Alba va poder pujar el passat 2 de desembre a una atracció. Va ser la primera de fer-ho. I tenim l'orgull de poder dir que ha estat a Girona. I esperem que aviat puguem dir que a qualsevol lloc tots els nens poden gaudir de les fires.
Ara mateix són 9:15 del matí. Podeu recuperar aquest comentari a la nostra web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita
de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia. O una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Les 8:32 minuts. Us ho hem explicat aquests darrers dies. Veïns del barri del convent de la Bisbal han decidit engegar una campanya per impulsar el civisme de la població d'aquest barri. Avui parlem amb en Marcos Pacheco, que és el portaveu de l'Associació de Veïns del Convent. Senyor Pacheco, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ha començat aquesta campanya, heu rebut algun primer feedback?
Bé, bueno, sabem que el camí és llarg, molt i molt llarg. O sigui, clar, conscienciar tot un barri, inclús pràcticament a part de la Bisbal, sobre aquest problema, vull dir, va per llarg i ho sabem, som conscients. Vull dir que no, amb aquest aspecte no tenim pas pressa, val? Però bueno, bé, nosaltres anem fent de mica en mica, encara no es veu ni es veurà, ja t'ho dic, això va a llarg temps. Però res, no, estem convençuts, som optimistes, molt, i tirar endavant. Clar, volem fer diverses històries per conscienciar la població i la gent del barri, I, bueno, intentar fer pinya entre tots, i vull dir, i això pensem que és el millor, abans que prendre altres mesures, està clar.
Quins problemes, que... per la gent que no hagi seguit el cas o que no sigui de la Bisbal, quins problemes de civisme hi ha en el barri del convent?
Home, possiblement els problemes que passa en molts de llocs, vull dir, bueno, això, que tu veus que... que hi ha una zona que està neta i a les poques hores es torna a embrutir, es torna a netejar i es torna a embrutir. I veus que, clar, que ja no és problema de l'Ajuntament. Veus que també hi ha un problema del veïnat, vale? que no és prou conscient del mal que s'està fent, vale? I de l'agressió i els diners que hi van amb aquests gastos, vull dir que són coses que ens podem evitar. Vale? I bueno, i clar, si veus que la mainada comença a jugar a la pilota i està tot brut, ple de llaunes... pel terra, vull dir, les papereres no s'utilitzen o no s'utilitzen malament, vull dir, clar, arriba un moment que acabes saturadíssim i molt cansat, val? I, bueno, i la història de l'associació és anar per aquí, anar de començar a parlar amb la gent i fer-los entendre això, que és un problema de tots, que el barri també és d'ells, vull dir que encara que estiguis de pas, sigui el que sigui, però el barri és teu i ets un més i vinga, i endavant, saps? I intentar mantenir el net i bueno, i això.
Quina ha estat la reacció de l'Ajuntament? Perquè ahir, per exemple, parlàvem amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer, que també Palafrugell té un conflicte amb les escombraries important, i ell aplaudia aquesta iniciativa.
Bueno, són iniciatives que van de baix a dalt, vale? Sempre són bones, però també tenen la seva responsabilitat, evidentment. Vull dir, clar, hem de treballar entre tots. Vull dir, també, per exemple, seria important conscienciar la mainada, perquè la mainada és molt important per a l'hora d'apretar també els seus pares. Vull dir, clar, es poden fer moltes coses, moltíssimes coses. I, bueno, després ara hi ha molts de pobles que ja fan el porta a porta. Clar, si no hi ha contenidors, no es deixen escombraries a fora ni grosses, saps? Però vull dir que, bueno, que de mica en mica ens hem d'anar plantejant tots els veïns i tota la gent que bueno, que ho ens posem tots o això, no hi ha manera de solucionar-ho. I l'Ajuntament això té molta responsabilitat, evidentment, però també la té el veïnat.
Clar, la situació a la Bisbal és, si la podríem adaptar a la de Palafrugell, que hi ha gent que protestava per la distribució dels contenidors, pels horaris en què es feia la recollida. És a dir, donava responsabilitats a l'Ajuntament per la manera com es gestionaven les escombraries. Aquí també hi ha aquest problema o és qüestió d'incivisme?
Hi ha aquest problema també, però també hi ha d'incivisme. Aquí, aviam, clar, tothom té la seva responsabilitat. Ho dic perquè en el dia a dia, si vas controlant, vas mirant, observes, i tota la pesca veus que encara que hi haguessin 20-30 persones treballant només pels contenidors, no et donarien a l'abast. És impressionant. I després els carrers també són altres coses. Vull dir que clar, que hem d'agafar responsabilitat també, igual que la responsabilitat de queixar-nos també, saps? A l'Ajuntament, és una responsabilitat més i apretar, però hem de donar exemple també al mateix temps. Perquè està molt bé queixar-se, però al mateix temps, si el teu veí o inclús tu fas una obra de casa i vas a llançar el nou contenidor a la ruta, pues clar, dius, ostres, saps? És clar, una... després... Digues.
No, digues tu.
No, doncs això, i després sí, ens podem seure amb l'Ajuntament i començar a mirar solucions a curt termini, saps? Des d'això, passar un dia a la setmana, recollir-ho, això a la Bisbal no es fa. Però sí, sabem que sovint hi ha un camió que va donant voltes contínuament cada dia recollint tota la brossa que hi ha. Però és això, que s'ha de mirar bé, però jo crec que des de l'associació que considerem que la conscienciar la gent és el millor mètode, és el més llarg, evidentment, és el més llarg, perquè vull dir, això no va d'un dia per l'altre, però sí que endavant serà el més efectiu.
La campanya és una campanya informativa, no sé si es preveuen més accions per consciència.
No, bueno, l'associació sempre... és informativa, però també ho fem amb accions veïnals, que això és és la força que tenim i és l'única cosa que podem oferir. Mm-hmm. Val? I exemple, hi ha les zones comuns del problema que tenim en el barri, les zones comuns que no les neteja ningú, pues l'associació de veïns, perquè no es vol fer cas a l'Ajuntament, ara estem pendent d'una cessió dels terrenys, zones comuns de les comunitats que són, que tenim unes quantes, bueno, pues aquesta cessió sí que és... ara estem negociant per fer la cessió a l'Ajuntament i que l'Ajuntament s'ha responsable d'aquestes zones. Però aquestes zones, per exemple, fa anys que no les neteja ningú. I l'associació de veïns, pues, bueno, ha agafat aquesta responsabilitat i de tant en quant fem una acció veïnal amb voluntaris i netegem i sanegem tota aquesta zona. Dintre del que podem, perquè clar, nosaltres som veïns, vull dir, no n'hi ha allà una brigada de desenes de persones, fem el que podem, però bueno, el resultat és bo i els veïns estan contents i bueno, vull dir, és l'única cosa que nosaltres podem fer com a associació.
T'anava a preguntar precisament per aquest cas, perquè ja al setembre vau protestar al ple de l'Ajuntament de la Bisbal pel deteriorament de les zones comuns. Clar, per situar la gent, estem parlant de blocs d'edificis de 262 habitatges a la zona sud de la Bisbal, hi viuen unes 2.000 persones, i vosaltres denunciàveu al setembre que les zones comunals estan molt degradades, és el que ens deies ara. Clar, el problema aquí és que tot això és privat, no?
És privat, el que passa que molta gent, has de pensar que molta gent ni ho sap, gent que viu allà. Mm. Vull dir, gent nouvinguda, per exemple, no té ni idea de que aquella zona és d'ells. Vull dir, però clar, això és un problema molt greu. Vull dir, hi ha altres llocs edificis d'aquests, vull dir, es van fer a l'època, pràcticament la majoria de l'època franquista. Érem d'aquests del Ministeri de la Vivienda i tal. I clar, i a moltes zones de Catalunya aquest problema s'ha solucionat i s'ha arreglat. ¿Vale? Es fa una sessió, ja està, i després l'Ajuntament. Però clar, tu has de pensar que a famílies humils, que inclús hi ha edificis, has de pensar que hi ha escales que la gent ni paga la llum, vull dir, després han de ser responsables de l'asfalt, de les voreres, absolutament de tot el del voluntat, perquè hi ha zones que agafen molt d'espai, saps? Què passa? Això amb el temps, 5, 10, 15, 20, 30, però ja fa 40 anys, doncs passa, tot això es va degradant. Ah. I clar, tenim un pànic terrible que es converteixi en un gueto i en una zona que d'aquí 20 anys l'única cosa que serveix és perquè entrin les màquines i s'ho carreguin tot, saps què t'ho vull dir? Però bueno, estem aquí, vull dir, l'associació ja va començar per intentar solucionar aquest problema. I bueno, aquest dissabte ja comencem les assemblees entre veïns, personificades escala per escala, i per comunicar als veïns que els arribarà una carta a l'Ajuntament, que vagin a firmar, perquè això ja serà la sessió i definitivament solucionem aquest problema, que és molt greu, però que, bueno, que ja comencem a veure la llum. Però bueno, és això, a base d'apretar i l'associació ho tenim clar. si ens queixem, també hem de pencar, està claríssim.
Aquí el problema, o sigui, la solució serà que aquestes zones comuns, que són propietat dels propietaris dels edificis de les comunitats, es cedeixin a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament pugui resoldre tots els problemes, eh?
Exacte, bueno, i ja no tingui cap mena d'excusa per arreglar-ho.
Clar, això estem parlant potser estem parlant de brutícia, però també estem parlant potser de terra en mal estat...
De relació total, sí, total. El que és asfalt, vull dir que és una sèrie de moltes coses. Què passa? Això també genera que la gent el cuidi menys. Com més degradat està, pues, la gent el cuida menys, evidentment, perquè dius, bueno, si tens un paper terra, què més dona? Està tot fet una porqueria. Però bueno, és un altre pas important dintre del barri. I que són moltes famílies, moltíssimes, i molt d'espai.
Per concretar, doncs, quan es produirà aquesta sessió i quins són els passos que calen?
Bueno, ara les passes... aquest dissabte comencem a fer les assemblees veïnals, porta escala per escala. Comencem per la zona de pisos en francès, que són 40 pisos, vale, que és la part més petita, la que pensem que pot ser més senzill després a l'hora de... i donar exemple a les altres comunitats. Vale? Aquest cap de setmana comencem les reunions i després la gent arribarà la carta aquest mes, finals o mitjans d'aquest mes, la gent haurà d'anar a l'Ajuntament a firmar la sessió, vale? Cada persona, cada propietari, els llogaters aquí pràcticament no hi pinten res, són els propietaris dels pisos, i a partir d'allà passarem als pisos del Mas Quinto, que hi ha molts de pisos allà, hi ha molts de blocs, vale? Bueno, molts de blocs, moltes escales, perdó, i després passarem a la Talaia, vale? O sigui que anirem fent, vale? De mica en mica, però intentar no frenar-ho, perquè clar, l'important aquí és que tots els veïns i veïnes vagin a firmar, vull dir que és important que no triguin en anar a firmar aquesta carta. Perquè després s'atura tot, és el problema.
Precisament això t'anava a preguntar, que és molt important que hi signin tots i això és llarg, perquè si parlaves de 266, parlàvem de 262 edificis, si no m'equivoco, o habitatges.
Habitatges, sí.
Són 262 persones que han d'anar a l'Ajuntament i si només són 261, això no es pot fer.
Bueno, després mirarem les mesures que hem de prendre com a associació i també apretarem a l'Ajuntament perquè busqui altres solucions, vale? Però nosaltres com a associació el que sí que podem fer és comunicar als veïns la importància que té tot això, saps? I clar, i també, clar, a molt de veí el coneixes, vull dir, a nivell personal i això és el que podem ajudar com a associació, vale? Després, més endavant, si veiem que la cosa es va retrasant, bueno, s'hauran de buscar altres solucions, evidentment, vale? O sigui que, però estem aquí, que aquesta, ara que ho hem engegat, ara no pensem parar-ho.
No teniu por que queden justament menys de 5 mesos per les eleccions municipals, que tot el procés electoral i d'elecció d'un nou govern pugui aturar aquest procés? I és més, que hi hagi un govern diferent que vagi en una línia contrària a aquest procés, o creieu que hi ha unanimitat en tot el plenari municipal?
Hi ha unanimitat.
Mm-hmm. Això és bo. Hem perdut la connexió un segon.
Sí. M'entens? Me'n sentiu?
Ara sí. Sí.
Vale, doncs, fa un parell o tres setmanes vam presentar una proposta, vale, a fer un grup de treball, val, per al barri. I volem que s'impliquin tots els partits polítics, veïns del barri i experts, vale, per intentar solucionar el problema del barri, però de pensar en el futur, vale? O sigui, no en el present, o sigui, no volem entrar en campanya electoral, no volem ser de campanya electoral, perquè realment com a barri no ens ho mereixem. Porten més de 40 anys els polítics que s'han oblidat de nosaltres i ara seria molt lleig realment fer-nos servir posant-nos dintre de campanya electoral. El que hem fet, ens hem avançat i hem dit, bueno, pues fem una cosa, o sigui, ajuntem tots els partits polítics, tothom sabeu que tenim aquest problema, agafem gent experta i comencem a fer una comissió de treball per a veure cap on pot anar el barri. O sigui, millorar el barri, però també millorar que entri dintre de tota la vida que té la Bisbal. Vull dir que la Bisbal en té molta de vida. En té molta, encara que la gent no s'ho pensi, la Bisbal és molt potent i és molt rica a nivell cultural i després, vull dir, hi ha moltes entitats que realment fan que la Bisbal sigui molt forta. Pues que el barri del convent també vol entrar dintre d'aquesta vida que té la Bisbal, val? I això es fa amb tranquil·litat, tothom. Per primera vegada veig si la Bisbal podem ajuntar tots els partits polítics per fer algú amb cara i ulls. Vale, i aquesta és la proposta. No volem entrar dintre de campanya electoral i ja ho saben.
Marcos Pacheco, membre de l'Associació de Veïns del Barri del Convent de la Bisbal, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Estarem pendents de com es resol tant la campanya informativa sobre sobre l'incivisme i aquesta campanya per intentar o per aconseguir que es cedeixin les zones comunes del barri a l'Ajuntament per fer front a la degradació. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara anem a la informació general que ens porta cada dia l'Alba Lejide. Una informació general marcada perquè una defensa dels investigats per l'1 d'octubre denuncia que el jutjat 13 de Barcelona va assumir la causa de manera irregular. Demana que s'anul·li la instrucció perquè es va atorgar al magistrat Ramírez Suñé per afinitat ideològica.
La tesi de Sató és que la causa es va assignar a dit a Ramírez Suñé per ser home de confiança del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, del qual cal recordar que poc abans de la seva mort li va agrair públicament canviar el rumb de la història.
Units descarta concórrer a les europees amb el PSC i assegura que les possibilitats de presentar-se són escasses. Espadaler assegura que estan negociant amb els socialistes per presentar-se a les municipals i descarta acords amb els independentistes, amb el PP i amb Ciutadans.
En una entrevista als matins de Ràdio 4, Espadaler ha atribuït la negativa a repetir acord amb els socialistes com els comicis catalans perquè a nivell europeu el PSC forma part del grup d'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i Units forma part del grup popular europeu. D'altra banda, Espadaler sí que afirma que està negociant amb el PSC per presentar-se conjuntament a les municipals i assegura que l'acord està ben encarrilat.
I Brussel·les alerta que cal més solidaritat dels estats per acollir migrants i refugiats rescatats del mar. L'executiu comunitari diu que la situació del vaixell Sea-Watch 3 i el CI demostren la necessitat urgent d'una solució sostenible i previsible als rescats mediterranis.
L'embarcació de bandera holandesa Sea-Watch 3, amb 32 rescatats a bord, fa 17 dies que està a la deriva a l'espera del consentiment d'un estat membre de la Unió Europea per desembarcar, mentre el CI, de bandera alemanya, fa 8 dies que es troba en les mateixes condicions després de salvar 17 persones. De moment, Malta i Itàlia, els dos països més pròxims als dos vaixells de rescat, no han donat el seu consentiment perquè puguin desembarcar a les seves costes. Tanmateix, segons l'ONG Sea-Watch, Malta ha permès en el passat el desembarcament de persones rescatades si altres estats europeus acorden la immediata reubicació de la gent a altres països.
I a l'agenda... Al Terracota Museu de la Bisbal podeu visitar la ruta migratòria, una singularitat paisatgística. Martí Seguem.
L'exposició de Javier Malmesada reprodueix un fragment de carretera de proporcions reals amb la singularitat que l'asfalt està format per milers de crancs negres amuntegats els uns sobre els altres. A sobre d'ells hi traça les línies branques característiques de qualsevol carretera. Els crancs s'han produït amb ceràmica i l'artista els ha modelat a la Bisbal d'Empordà amb l'assessorament tècnic de professionals locals. Aquesta és la imatge que veia de petit l'artista a la seva terra natal i que, amb aquesta instal·lació, de 10 metres de llarg per 4 d'amplada, utilitza com una metàfora dels seus èxodes migratoris. Persones mogudes amb el mateix objectiu que els crancs, sobreviure.
La Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa vides privades i històries compartides.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'hi observen alguns dels primers procediments fotogràfics amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història i de la fotografia que posen en valor la importància del fons familiar, així com també el coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
Són ara mateix les 8 i 52 minuts. I és el moment de saludar en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. I vosaltres?
Tu, molt bé.
Com estàs a mi?
Molt bé. Fa molt bon dia avui aquí a Pals, eh?
Sí, però fa fred també, eh?
Fa fred. A la secció de tecnologia i oci digital avui parlem dels diferents internets arreu del món, com afecten les regulacions dels governs a l'ús de la xarxa.
Sí, això és un article que he trobat a la secció de tecnologia del País, de Diari del País, que m'ha semblat molt interessant, realment, i volia comentar-lo avui, encara que tenim molt poc temps,
sí.
però realment m'ha semblat molt interessant. El fet és que internet va néixer ara fa, doncs, bé, va néixer fa 30 o 40 anys, però realment com a sistema d'ús massiu de comunicació i d'interacció entre les persones fa, què, 10 o 15 anys, sobretot l'estat espanyol, que s'ha... que s'ha adoptat, no? I va néixer, doncs, amb aquella filosofia de ser una plataforma lliure per compartir projectes, per compartir continguts, amb una filosofia, doncs, precisament que donés la veu a tots els col·lectius de la societat. Això ha estat més o menys així fins fa pràcticament poc temps, no? El que passa que realment això no és així a tot arreu i cada vegada menys en molts estats. Per exemple, podem parlar que als Estats Units la xarxa internet és una xarxa poc regulada, sí. O sigui, els governs intervenen relativament poc, no? en la regulació dels continguts, la regulació de tot el que afecta les aplicacions i els serveis que poden rebre els usuaris. Només es preocupen, per exemple, que les companyies respectin allò que han parlat algunes vegades, que és el principi de la neutralitat de la xarxa, és a dir, que no discriminin tràfic i que no afavoreixin aplicacions o serveis uns per sobre dels altres. Però, en canvi, per exemple, a la Unió Europea no parem de fer regulacions en matèria, per exemple, de protecció de dades, com aquest any passat, el 2018, que vam veure com es posava en marxa o entrava en vigor, millor dit, el nou reglament europeu de protecció de dades. A més, Europa és un territori en el que els estats contínuament estan vigilant a gegants com Google, com Apple, com Microsoft, en relació amb el que fan, no?, amb les dades dels seus usuaris. Després tenim un altre internet, totalment diferent, que és el de la Xina. A la Xina, les aplicacions més populars que es poden fer servir a Occident, com podia ser Telegram o com podien ser alguns serveis Google mateix, no funcionen. Llavors, què passa? Doncs que molts usuaris han de fer servir xarxes privades, el que es coneixen com a VPN, que es connecten a través d'aquesta xarxa privada secreta, entre cometes, a un altre país i des d'allà accedeixen a altres continguts. Bé, són diferents maneres d'entendre internet, és a dir, no l'entenem com una cosa global, com una cosa única a tot el planeta, sinó que això són tres exemples només de com es fa servir internet arreu del món. Però és que això, la tendència és que en els propers anys vagi a més i es facin més microsistemes, per entendre'ns. Per tant, són realment xarxes diferents. Ja no estarem parlant d'una sola xarxa.
Escolta, Josep Lluís, espera un segon que mirem... Mirem a veure si li passa alguna cosa al teu micròfon, que entres una mica petat. Mentrestant...
Sí, una mica alt. Sí. Vale, una mica millor així?
Pot ser. I deixa'm saludar Marc Clapés. Marc.
Home, Marc.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Marc.
Bon dia, com estem?
Que ahir va estrenar el seu programa i està molt content i estem molt contents tots perquè va anar molt bé, no, Marc?
Sí, sí. Escolta, avui m'he tornat a aixecar, He tornat a aixecar, sí. He vingut a la
redacció
des de les 7 del matí, Josep Lluís. Vull dir que, escolta, estic aquí treballant...
Estàs al peu del canó, eh?
Sí, sí.
No, amb el primer dia no t'has cansat encara, eh?
No, tu tenies por. Jo crec que tu tenies
molta.
A la redacció pensava, bueno, igual només farà el primer dia aquest home, no?
Doncs comences d'aquí res, d'aquí pocs minuts, però encara hem d'acabar la secció d'en Josep Lluís.
És molt interessant.
Sí, no, perquè aquí al guió m'has deixat preparat una frase que m'interessa molt. Dos empleats de Huawei feliciten l'any nou des d'un iPhone.
Sí, 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 és una mica curiós. De fet, això no és la primera vegada que passa. Ha passat en moltes companyies tecnològiques, per exemple, Microsoft també. Alguna vegada se'ls ha colat alguna cosa des d'un iPhone i coses d'aquest tipus. Els que mai em sembla que els hi ha passat ha sigut precisament a Apple, que hagin fet alguna publicació, ja sigui a xarxes socials o sigui a través de qualsevol plataforma en la que es vegi, que es pugui veure que ho han fet des d'un altre dispositiu que no sigui el seu propi. Doncs així, això ha passat. Dos empleats de la companyia, que eren els encarregats de llançar el missatge de felicitació d'any nou de Huawei per als seus seguidors, doncs ho van fer a través de Twitter des d'un iPhone. Saps que l'aplicació de Twitter permet veure la plataforma que fa servir per enviar missatges, no? I llavors la típica frase de Twitter via iPhone, doncs va ser molt, molt, molt escandalosa, no? El missatge va ser esborrat, però evidentment la BBC va ser la primera que ho va treure amb una captura de pantalla i ha quedat aquí el testimoni. Això té una explicació, per cert, eh? O sigui, no és un despiste. Realment, no, els empleats segurament, evidentment, tenen molts dispositius de la seva pròpia marca per poder fer aquest missatge, per poder composar i editar i publicar aquest missatge. El que passa que s'apunta com una possible causa, això que parlàvem abans del problema de la connectivitat a la Xina, que es van haver de connectar a través d'un altre dispositiu, d'una altra xarxa, ah, una VPN, una xarxa privada, des de la Xina per poder felicitar l'any. És una de les possibles causes que la companyia, clar, diu que podia haver estat, no?, com d'aquest problema, no?, entre cometes, problema.
Josep
problema
Lluís, imatge, la setmana que ve ens ha quedat pendents parlar del 5G i del CES Las Vegas. La setmana que ve en parlem.
Perfecte, molt bé, que tingueu molt bona setmana.
Igualment. Marc.
Sí, sí, estic aquí.
De seguida t'hi poses amb el, ai, sí, amb el Matí Capital. Ens tornem a escoltar a les 11 en el butlletí informatiu, on us explicarem tota la informació que donarà al llarg del dia d'avui el Baix Empordà, però acabem amb el temps. Albert Aparicio.
El cel avui presentarà una mica més de núvols als i mitjos, però en general tornarà a dominar el sol. L'ambient és fred a primera hora del matí, amb gelades que, com ahir, són més visibles a l'interior de la comarca. Demà, a partir de la tarda, el vent de tramuntana tornarà a bufar i provocarà alteració marítima. La temperatura baixarà força, sobretot durant la matinada de dimecres a dijous, i el fred de ple hivern es prolongarà fins divendres.
Si escolteu veuetes, no és culpa vostra, és culpa del mòbil d'en Marc, que està aquí putejant amb el mòbil i fent sorolls. Va, Marc, fins ara, que vagi molt bé avui al Matí Capital. Nosaltres ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a tota la redacció d'informatius per aquest programa tan complet d'avui. I tornem demà, dimecres 9 de gener.